Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Comissions Obreres ha acusat l'empresa Glovo d'establir un model de negoci que afavoreix els accidents de treball. El sindicat es posiciona així a la polèmica de les darreres hores generada per la mort per atropellament d'un dels repartidors de la firma aquest diumenge, que ha provocat intenses protestes de la plantilla. Comissions Obreres atribueix l'accident mortal a la tornada de mètodes de producció del passat, en aquest cas, l'externalització del servei a través de la figura del fals autònom. El sindicat denuncia la més absoluta precarietat que, al seu parer, genera aquest model a través del qual el repartidor només cobra si hi ha comandes, no pot posar preu al servei i no pot decidir quines condicions es fa la feina. Més temes, la major part de les alcaldies del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà s'han repartit entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, tònica que no segueixen les seves capitals, Tremp, Sort, respectivament. El que es presentaven com els comicis més igualats i incerts dels últims anys a la capital del Pallars Jussà ja té el seu desenllaç, o ens ho expliquen des de Ràdio Tremp, l'Anna Solana. Bona tarda.
Bona tarda. A Tremp, la formació socialista Compromís per Tremp ha guanyat les eleccions amb més de 1.200 vots i 6 regidors, insuficients, no obstant, per aconseguir la majoria absoluta que atreu més de 7 regidors. Esquerra Republicana ha estat la segona força a la ciutat amb 4 regidors i Junts per Catalunya l'última amb 3. Els republicans han reafirmat que no pactaran amb Compromís per Tremp. Queda, doncs, la porta oberta a revalidar el pacte entre Esquerra i Junts per Tremp. A Sort, capital del Pallars Sobirà, els vencedors han estat Som Poble, llista encapçalada pel fins ara alcalde de Sort, Raimon Monterde. La llista, que no es presentava sota les sigles de cap partit, aglutina independents i candidats vinguts de la CUP. La candidatura ha obtingut 5 dels 11 regidors del consistori. Es queden, doncs, fregant la majoria absoluta. Els segueixen Fem Municipi, antiga candidatura de Monterde, que es presentava en coalició amb Esquerra amb 3 regidors i Junts per Sort amb 2. La última força ha estat el PSC, que ha entrat al consistori amb un únic regidor.
I continuem amb més resultats electorals de les municipals d'ahir. Majoria absoluta per Josep Mayoral a Granollers. Ràdio Granollers, Eduard Batlles, bona tarda.
Bona tarda. A Granollers, victòria i majoria absoluta pel PSC de Josep Mayoral, que aconsegueix 14 dels 25 regidors que té la ciutat. Una majoria que ara fa 4 anys va aconseguir per la mínima, amb 13 regidors, i que ara ha incrementat fins als 14, amb gairebé 12.000 vots. Un Josep Mayoral que ahir la nit estava així de satisfet.
Aquest és el nostre compromís, seguir fent de Granollers una ciutat extraordinària. Aquest és el nostre compromís i ho volem fer-ho amb vosaltres i amb tota la ciutadania. Moltes gràcies.
L'altre titular de la nit està en la històrica segona posició d'Esquerra Republicana, que passa per davant de Junts amb 4.200 vots davant dels 3.600 de Junts per Granollers. Això sí, tant Núria Mainó, representant dels republicans, com Àlex Sastre, el cap de llista de Junts per Granollers, sumaran 4 regidors cadascun. Esquerra en puja un i Junts es queda amb els 4 que ja tenia. Cauen del plenari municipal els grups municipals de la CUP, que tenia 2 regidors, i del Partit Popular, que en tenia un.
Gràcies, Eduard, i acabem aquest butlletí parlant d'esports. Perquè en bàsquet, Barça, Lassa i Joventut Badalona als quarts de final pel títol. Els blaugranes acaben segons a la Lliga CB i s'enfrontaran amb el Joventut, el setè classificat. Els badalonins també aconsegueixen tornar a competició europea a l'Eurocopa després de 4 anys d'absència.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I quina alegria de dia quan són quarts de 9 de la nit o quarts de 10, de fet, i encara hi ha llum de dia, quan el sol és radiant, quan la calor encara no ens ofega. Quina alegria de dies quan surts a passejar i pràcticament podries estar fent activitat al carrer fins a la nit, quan està en una terrassa, doncs, ve de gust, quan la conversa s'allarga, quan la companyia es torna amable. Quina alegria de temps, quina alegria de jornades quan arribes a casa, la serenor d'haver passat una bona estona, i abans d'anar a dormir et tranquil·litzes o passes una bona estona reflexionant, llegint, escoltant música. Quina alegria de temps quan arriba la primavera, quan aquesta primavera passa l'estiu i quan tot just l'estiu encara no ens apreta. No som a l'estiu, de fet falta un mes perquè arribem a l'estiu i estem en una primavera que està sent, bueno, una mica més plujosa, una mica més convulsa del que ho ha estat altres anys. Però dies com els d'avui o dies com els que vindran, sens dubte, són agradables de passar, agradables de compartir. Dies en què ve de gust planificar, fer activitats i començar a mirar una mica més enllà del límit que ens marquen les parets de casa nostra. Dies d'aprendre i de, per què no, empatitzar amb altres maneres de treballar, amb altres maneres de viure, amb altres maneres d'entendre la vida. La primavera té això, els que ens agrada, els que ens sentim bé, els que ens agrada gaudir-la, ens provoca ganes de fer-la créixer dins nostre, en forma d'enriquiment, de coneixement i en forma d'aprenentatge. Proveu, de veritat, és un exercici, és evident que no és fàcil, s'ha de fer insistentment cada dia i, evidentment, combatre els moments en què la deriva i la inèrcia ens facin perdre aquest objectiu. Proveu, de veritat, val molt la pena i al final del temps acabes enriquit de manera infinita. Així comencem aquesta tercera hora de programa, una tercera hora que ens porta a conèixer el preu del peix, com és habitual.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I el preu del peix d'aquesta setmana l'encetem a Arenys de Mar. Anem a la confraria de pescadors d'Arenys de Mar amb en Josep i la Isabel González. Què tal, Isabel? Com estem?
Què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, què és aquesta nyonyeria amb la que has començat aquesta tercera hora?
No ho sé, mira, jo t'ho explico. Sí. És que he pensat, hosti, deixa descansar la gent de tanta mandanga de les eleccions que deuen estar fins al gorro. I m'ha donat per la cosa nyonya, aquell sentiment.
Jo crec que preferiran les eleccions, doncs.
Vols dir? Sí, és una sentimentaloide baratillo, de 3 al 4. Però bueno, no ho sé. No?
Sí, totalment.
Vale, molt bé.
Si t'he deixat d'escoltar el minut, ja, però m'ha semblat com molt el to de veu i tot.
Ah, sí? Molt bé. Doncs,
bé, molt maco.
Gràcies. No tan maco com les gambes que tenies tu, que són espectaculars.
A les mans, sí. I que no vegis la il·lusió que l'he fet al peixater que li agafi les gambes.
Està bé que diguis a les mans i no a les butxaques, que seria el que tots ens agradaria que fessis, però que no ho faràs.
No, home, no. I que bonic retrobar-nos aquí a la confraria d'Arenys de Mar, perquè ara feia unes poques setmanes que no baixàvem, i avui ho hem fet, i ho hem fet per la Porta Gran, perquè m'ha arribat que just ara ha acabat la subhasta. No sé si en els primers minuts d'aquesta connexió heu pogut escoltar de fons els sons, en tot
sí,
cas.
Sí, uns cops això, brutal.
Que hi ha activitat, bé, això a part, sí, que encara hi ha activitat a la confraria aquí d'Arenys de Mar. En tot cas, ens ho explica en Martí Cadallans, com sempre. Martí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com hem començat aquesta setmana? Dilluns bo, de pesca?
Sí, bé, en part que la gamba a última hora ha fallat una mica, hi ha hagut, tant de matí, hi ha hagut seitona a 1.500 caixes, el preu avui no era dia perquè es veu que hi havia hagut molt de seitona per la banda del sud i per altres puestos. Els sonsos han anat molt bé, vol dir que n'hi ha agafat els quilos que tenen que agafar cada dia, més o menys. El preu també s'ha aguantat bé. I ara a la tarda hi ha hagut de tot, dentos, jubarros, peixell, mois, cananes, hi ha hagut maire, bròtoles, escambarlà, i ara la gamba, les 5 barques de gamba, 3 han portat gamba raonablement bé de tapers, i dues ha tingut un problema i que no han pogut agafar-ne.
Per tant, pel que fa a la gamba una mica desigual, el que sí que hem vist és que la grossa, en tot cas, s'ha pagat més o menys, que ara té gairebé 73 euros.
Sí, hi ha hagut tres barques de gamba grossa bastant maques, que han anat sobre 70 i pico, 60 i pico euros al quilo.
La grossa, la petita i la mitjana, quan?
La petita sobre 21-22, la mitjana sobre 38-40.
Podem dir que està bé de preu, sobretot la grossa, no? La petita i la mitjana més o menys es mantenen d'altres preus respecte a les setmanes anteriors, la grossa sí que ha pujat una miqueta.
Sí, no, se mantenen més o menys, la gamba grossa, aquests dies anteriors, com que agafaven 7 o 8 cubetes cada dia, uns 25-30 quilos, entonces sí que havia baixat una mica, però no massa, però proporció la mitjana i la grossa anava molt bé de preu, perquè n'hi havia més també.
Comentaves que aquest matí Saitobé, Sonso bé, que el Sonso s'ha mantingut més o menys en el preu, que és aquest manteniment?
El Sonso ara ja ha crescut una mica. Ja ha crescut una mica, vol dir que el preu és més baix. Ara, si ja s'endeixa de més petit, s'aguanta encara sobre 15, 17 euros, 12 euros, 13 euros, depèn el petitet. Ara, si és una miqueta més gros, ja se'n vas a 9, 8, 10.
I ara el que ens estem trobant és que ja està creixent una miqueta més i l'estem agafant més d'aquest més grossot, eh?
Sí, més o menys sí, més o menys la línia és d'aquesta manera, ara, d'un moment.
Comentaves també, a part de la gamba, aquesta tarda que hem tingut molta varietat per la referència als preus que ens hem mantingut, han augmentat, ja ha hagut alguna cosa que destaqui?
No, augmentant no, s'ha aguantat tot bé, perquè la sèpia s'ha aguantat a 13-14 euros més al quilo, la petita, que és la que es paga més, la mitjana sobre 9 i 10, i la grossa sobre 9 també, que també es paga bastant. Amb el lluç s'ha pagat molt bé, 12-14... No, un moment, el lluç, hi havia lluç de diverses classes, diguem-hi. El lluç gros, sobre 20 euros, el petit maco sobre 14-15, i el entremig, que és una mala mida, sobre 12-11, 12-13-14.
De gamba blanca també n'hi ha hagut una mica, no?
La gamba blanca, la petita, s'ha comptat sobre 8-9, la mitjana sobre 15, i la grossa sobre 30.
Hi ha alguna coseta que estiguem veient que fa dies que no n'agafem?
No, actualment hi ha de tot. Ja tenim peixell, tenim molls, tenim bròtoles. Les bròtoles n'agafen bastantes. És un peix que la gent no té massa tendència, que són les bròtoles, l'agafen els arrastres, i va sobre 2 euros i pico. És l'únic peix que més o menys... I la maira ha anat a 4 i pico avui. No hi ha hagut tanta maira, però n'hi ha hagut.
Doncs s'espera també una bona setmana. Hem començat la setmana, comentàvem que bé, s'espera que a nivell de meteorològic això no canviï, sinó que les temperatures augmentin, per tant, s'espera que es puguin desenvolupar unes jornades de pesca bones, no?
Sí, normalment crec que tot anirà bé aquesta setmana, a part que entra una borrasca, deien que entrava de pluja demà, dimarts, però no sabem si acaba d'entrar, però el temps és bo tota la setmana.
Doncs estarem atents i esperem que aquesta borrasca doncs sigui un pixat de gat, que diuen, i que no interfereixi en la pesca. En tot cas, ho seguirem i ho explicarem. Com sempre, Martí, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé. Doncs
ja ho veus, Josep Maria?
Sí, sí. No, esperem que no sigui un pixat de gat, eh?
Bueno, sí, alguna cosa així.
Molt bé. Els gats...
No?
Sí, els gats pixen amb una escala de sorra. Bueno, no sé, és igual. Molt bé, doncs esperem que no sigui...
No sé, els que en teniu ho sabreu.
Sí, jo no, ja... Bueno, gràcies, Isabel, que vagi bé.
Vinga.
Fins després.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Segueix la llum del far.
Sabeu que la preocupació pels plàstics i sobretot l'objectiu de plàstics zero és un objectiu que està present en moltes propostes i sobretot en moltes activitats. Avui volem presentar-vos en un altre que també té com a objectiu aquest plàstic zero, Isabel, Cristina.
Sí, exacte, perquè mira, és la temàtica d'aquesta cinquena edició del Begur sota aigua. I bé, doncs serà el fil conductor dels 5 dies d'activitats relacionades amb el mar que hi ha per endavant, perquè engega ja aquesta setmana aquesta cinquena edició. En parlem amb el coordinador de Begur sota aigua, en Xavi Jardí.
Xavi, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal? Hola.
Amb moltíssimes ganes de veure com anirà i quines són les previsions que teniu d'aquesta setmana sota aigua.
Bueno, jo, previsions meteorològiques, com parlàveu abans...
No, home, participació i aquestes coses.
La participació suposo que sí, que estarà bé. De fet, una miqueta avui ja hem començat, perquè ja hem fet els primers briefings a les escoles per explicar l'activitat que farem. I, bueno, hi ha acceptació, diguéssim. Esperem que sí.
I el dimecres engegueu ja amb aquesta cinquena edició i amb un munt d'activitats diferents, totes amb escoles o també estan algunes obertes a públic en general?
No, el que és dimecres, dijous i divendres sí que estan destinades a les dues escoles de Begur, i per aleshores dissabte, diumenge i dilluns les activitats estan obertes a tothom. I si voleu...
I com dèiem, aquests...
Una miqueta. Digues.
Sí, tant. No, com dèiem, dic, aquests plàstics zero és el fil conductor de totes aquestes activitats. Explica'ns, doncs, primerament, què porteu a terme amb les escoles?
Doncs mira, el que duem a terme ho definim com a un exercici de ciència ciutadana, mm-hmm. on explicarem, primer fem pedagogia de lo que són els plàstics, i més concretament, ja fins i tot els més grans, conjuntament amb l'Institut Ciències del Mar, buscarem microplàstics a la platja de Sarriera. Diguéssim, llavors, dimecres, dijous i divendres, per franges d'edat, fem una activitat amb els nanos a la cala de Sarriera. I dissabte, que ja és obert a tothom, al cinema del poble, llegirem les conclusions. Una mica les conclusions per seguir respondre a la pregunta si hi ha microplàstics a la platja de Sarriera, amb els nanos.
I com es troben aquests microplàstics? Perquè realment a l'ull humà són perceptibles o s'hauran de buscar amb alguna tecnologia?
No, de fet, el que farem és un mostreig. Dividirem la platja en transectes de 50 per 50, agafarem la primera capa de sorra. És un projecte de mostrejar i etiquetar totes les mostres que trobem a les diferents zones. Mm. I aleshores pugem al laboratori que tenim a l'espai Mas d'en Pink, al poble, pugem al laboratori i allà farem la classificació. O sigui, allà a vista no es veuen, agafarem sorra. És després al laboratori que farem la filtració, la classificació.
L'objectiu, suposo, que és que prenguin consciència de fins a quin punt formen part del seu entorn, aquests plàstics.
Sí, correcte. És que, malauradament, i a més, és que potser sortim una mica de la foto, ja comença a ser típica de la balena plena de plàstic, dels peixos... Podem anar més lluny i dir bueno, que el plàstic no es desfà, que s'esmicola, i aquest microplàstic no és perceptible. Inclús ja ara estàveu parlant de gambes. A l'Institut Ciencial del Mar tenen una pel·lícula on es veu amb un microscopi l'interior del cap d'una gamba, on es veuen aquestes partícules de microplàstics, PET, filaments, fil de pescar, vull dir, un cap petitet d'una gamba plena de plàstics. Doncs volem conscienciar d'això.
Hi ha tota aquesta línia pedagògica, però també, per exemple, els esports aquàtics tindran un paper important durant aquests 5 dies de jornada.
Sí, bueno, Begur sota aigua intenta ser una mica formar, portar el mar a la gent, i llavors fem aquesta part amb els nanos, i fem activitats per donar a conèixer el mar, per tant, fem sortides d'esnorkel aquí a la Reserva Marina de Ses Negres. Farem batejos de submarinisme, també això ho farem a Sarriera. I després, aquest any, ens hem liat, muntarem una piscina mòbil a la plaça del poble, de 7x3. I allà farem una mica d'activitats, ioga i una mica de ball, així a la piscina. Mm-hmm. Però allà també volem donar a conèixer el que és el submarinisme, i també farem batejos de submarinisme. Ja estic amb una piscina petita, però farem un tastet de submarinisme a la plaça. Això seria
tot i ser activitats aquàtiques, el fet de fer snorkel, el fet de fer submarinisme, doncs, òbviament, també s'aprecia, no?, tot aquest fons marí, del qual també es pot prendre consciència del que hi ha i de tot el que amaga el nostre mar.
Sí, sí, correcte. Ara, d'activitats hi ha unes quantes, hi ha l'esmorzar pescador i tal, però el dilluns, dia 3, que és l'últim dia, aquí... Sí, com hi ha activitats per nanos, batejos, o són activitats per entrar, d'iniciació. El dilluns sí que fem una activitat molt més tècnica, es demana una titulació avançada de submarinisme, i fem una immersió tècnica als voltants de la Reserva Marina de Ses Negres. Mm. I en aquesta immersió, que ja comença, és un clàssic en el Begur sota aigua, el que fem és ens dividim en grups i fotografiem per tenir documents amb les coordenades de les fotos que tenim. I després es fa una mena de memòria d'aquesta activitat.
Hi haurà sorpreses o no? És a dir, la gent se sorprendrà del que poden arribar a fer? Ja que fa?
del que pot arribar a fer, del que podem arribar a trobar de brossa,
sí,
vols
sí.
dir?
Sí, sí.
Bueno, sí, ja et dic que això és una mica un clàssic, perquè aquesta neteja l'estem fent cada any i anem traient, sí. I és que d'això una mica, malauradament no ens sorprenem, perquè, mira, un pneumàtic o una viga de ferro o fins i tot un vàter... Ja, hosti, tu, estem trobant coses, sí. I ens sorprèn. Bueno, pues, cada any anem traient coses. Cada any anem traient coses.
Doncs així s'està vivint aquesta cinquena edició. De fet, així es començarà a viure aquesta cinquena edició del Begur sota aigua 2019. Sí. Demà es fa el briefing a cada escola per cicles i a partir d'aquí doncs, a treballar i a descobrir, a relacionar-se amb el medi ambient.
Correcte, apropar el mar a la gent.
Doncs escolta'm, ha estat un plaer saludar-te, moltíssimes gràcies, bona feina i estem en contacte. Xavi.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
Fins després, sí. A reveure.
Adéu-siau.
Doncs aquesta és la proposta que ens feia arribar la Cristina Cantal, diferent, diguéssim, distinta a la que ens explica, no tant com a proposta, com a realitat, la Judit Castells. Judit, explica'ns.
Aquí a Catalunya hi ha una nova plaga del bernat marró marbrejat, un insecte invasor que s'estén amb molta facilitat i per tal de controlar-lo des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona estan duent a terme un estudi i demanen la col·laboració a la ciutadania. Per saber com podem ajudar en el control d'aquesta plaga, parlem amb Adriana Escudero, investigadora de l'IRTA en Protecció Vegetal Sostenible.
Adriana Escudero, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I que, primer de tot, quin mal produeix aquesta plaga?
Doncs bé, aquesta plaga produeix força mal en molts de conreus perquè és molt polífaga i, per tant, la producció, sobretot de fruiters o de blat de moro, pot veure-se molt afectada. A Estats Units va causar molt de mal econòmic. A banda de causar mal econòmic als conreus, també fa molta nosa a la població perquè té un comportament especial en el qual per hivernar pot entrar a les cases o edificacions fetes per l'home, magatzems, etc. I per tant, doncs pot ser molt, molt, molt farragós de controlar-la i de poder evitar aquest comportament.
Nosaltres, Adriana, com a ciutadans, què és el que podem fer per ajudar a controlar aquesta plaga?
Doncs bé, per ajudar a controlar la plaga, per això també hem obert la pàgina web, però a més de reportar quan es troba a casa, mitjançant la pàgina web, lo important és que quan la veieu, primer feu una foto per estar segurs d'aquesta plaga, perquè tenim algunes espècies autòctones que s'assemblen molt. I, per tant, no és qüestió de que anem matant totes les espècies, totes els bernats que veiem. És important treure una foto i pujar-la a la pàgina web perquè puguem identificar bé la plaga, que és aquesta espècie. De totes maneres, nosaltres a casa sempre recomanem que no s'aplique cap insecticida perquè els insecticides autoritzats per fer servir en les cases no són eficaços per matar la plaga.
Yeah.
I, per tant, el més adient és fer servir un aspirador de mà o un aspirador de bossa, és igual. La qüestió és aspirar-la, quan la veiem, primer se treu la foto, després se l'aspira, i si és un aspirador de mà, directament se la pot ofegar, se pot treure l'insecte de l'aspirador de mà i ofegar-lo en aigua en sabó, i si és un aspirador de bossa, és molt difícil que s'escapi de la bossa. Per tant, jo penso que és lo més senzill que podem fer per poder treure-la i eliminar els individus que anem veient.
Escolta'm, com identifiquem aquest insecte?
Doncs aquest insecte, com diu el seu nom, és marró, i es diu marbrejat perquè té zones més clares i fosques, però bàsicament si volem identificar-lo l'hem de mirar a les antenes. En les antenes té dues bandes blanques, una en l'extrem, cap a l'extrem de l'antena i una altra més al mig, que en canvi les nostres espècies, les que tenim aquí, tenen tres bandes blanques. I després també una altra característica que se li pot mirar és cap al final del cos té les venes de les ales molt fosques i les nostres espècies les tenen clares. Si la mirem ventralment, l'espècie introduïda no té cap espina, en canvi les espècies autòctones sí que en tenen una espina molt, molt conspícua que es veu molt bé. Per tant, són algunes característiques que es poden tenir per poder identificar-la. També té el cap molt més quadrangular que les espècies autòctones, però el tema de les antenes, per exemple, és més fàcil de veure perquè és l'única. Les nostres tenen tres bandes blanques, mentre que aquesta té dos solament.
Escolta'm, és d'origen asiàtic. Què ha arribat per aeroport, això?
Bé, és difícil dir-lo perquè en aquest moment s'estan fent estudis genètics per veure d'on pot haver vingut, però, òbviament, la zona, diguem, que presenta una població més alta és la zona del Llobregat. Això vol dir que és probable que hagi entrat per el port o per l'aeroport, perquè és un insecte que no viatja en material vegetal, sinó viatja en tota altra mena de productes, com poden ser els cotxes, perquè li agrada molt amagar-se en els cotxes, i per tant és probable que hagi vingut en un cotxe.
Doncs ja ho sabeu, no tireu insecticida, l'aspireu amb l'aspirador directament, i a partir d'aquí doncs ja queda sacrificat l'exemplar. T'agraeixo molt que ens hagis orientat. Adriana, bona feina, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure.
A vosaltres.
Molt bona tarda.
A reveure.
El Bernat Marbrejat Marró, aquesta espècie que en forma de plaga cohabita ja amb nosaltres. Arribem gairebé a 6:45 de la tarda.
El Far.
The Babon Show va formar-se el 2003 a Estocolm. D'ençà han girat per tot el món, inclosos indrets tan diversos com Cuba o la Xina. L'última parada de les nostres contrades va ser l'octubre passat a les Fires de Girona, incorporats a última hora com una de les grans novetats de la programació. Representa l'essència d'un punk emotiu i contundent, però al mateix temps transversal, amb lletres i melodies que recullen el llegat de Star Market, formació del mateix origen que va marcar una època el punk and roll swag. Aquest és el single del seu últim àlbum, Radio Rebelde, interpretat per la veu espectacular de la seva cantant. Radio Rebelde, welcome to my home, when you are all alone. Radio Rebelde, Radio.
Welcome to my home.
dos quarts de set.
Arribem a port.
Doncs anem fent camí cap a port i, de fet, som a punt d'arribar-hi, tot just a mitja hora de viatge, d'arribar al port del final del programa i, com tots els dilluns, ens agrada fer-ho acompanyat de bons amics. Daniel, qui ens acompanya avui?
Doncs avui ens acompanya un expatró major, en aquest cas el de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, en Xavier Soler. Xavier, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ara la flota de l'Ametlla de Mar està en veda i no sé si això també... doncs fa que el sector pesquer estigui una mica més tranquil·let aquests dies o no?
Bueno, és un poquet de relax, de reparacions i feina per l'armador.
Reparacions, eh? És a dir, posar a dia tot allò que ha quedat una mica enrere ja.
Clar, el que et vas deixant, doncs, el dia a dia de la feina, i ja te ho deixes tot per la veda, tot per la veda, tot per la veda.
Escolta'm, un expatró major, que es viu més tranquil, no, ara, o no?
I tant. Sí, i no? Tant, ja fa, entre fet i fet, ja deu fer 12 anys.
I què? Però llavors, 12 anys, a tu et va tocar una època molt convulsa, llavors, no? 12 anys, sí, no?
Bueno, sempre ho ha sigut convulsa, perquè, bueno, pues, sempre han hagut problemes al món de la pesca i les administracions, que no mos feien cas, i ara tampoc, però, bueno, és igual. És el dia a dia que hem anat visquent.
Escolta'm, això de que les administracions... Ara en parlem amb un altre convidat que ja ens escolta, però això de que les administracions no en fan cas és una queixa generalitzada. És com si hi hagués dues vides, no? La normal, la nostra, no? I la que...
La que vivim i la que ens volen imposar.
Ah, exacte, la que va en paral·lel, no? Que és la de sí. La política que van fent el seu camí.
Sí, bueno, pues, pel que es veu ja és així el tema este, perquè aviam explicant com són les coses i com anem vivint lo dia a dia, que pues, mos fa falta això, mos fa falta això, ai, mos fa falta allò, mos hauria de fer estudis d'això, d'allò, d'allò altre, però la realitat és que... Sí, ja ho farem, però tots s'han anat quedant.
Sí, aviat,
I després, quan passa alguna cosa, com ara ha passat a l'Opeix Blau, després correm-hi tots, i, bueno, se munten unes fórmules per explicar l'estoc tal com lo tenim, si va incrementant, si no va incrementant, si anem a menys, i bueno. Bueno. Jo crec que el món de la mar, per sort, no hi ha savis, perquè si no, avui per avui no quedaria res.
Ja s'hauria menjat tot. Escolta'm, deixa'm saludar el convidat que ens està escoltant. Ivan, amb qui parlem avui?
Doncs avui ens acompanya un amic ja d'aquest programa i d'aquesta tertúlia dels dilluns a l'Arribem a Port. Tenim amb nosaltres el patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, en Jaume Carnicer, avui a l'altra banda del fil telefònic.
Jaume, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, com anem?
Doncs mira, ja ho vaig enrere una estona reflexionant i amb en Xavier Soler, que per cert ha fet una aportació, jo crec que aquí és interessant, i és el fet de que, bueno, ens n'adonem de que el peix blau va malament, no?, i cames, ajudeu-me, no?, com si no haguéssim anat veient a poc a poc el deteriorament d'aquest tipus de peix.
Sí, bueno, saludem el Xavier. Xavier, bona tarda, senyor patró major.
Hola, bona tarda. Coincidem altre cop.
Sí, anem coincidint. Això és bo, vol dir que encara no cop algú. Bueno, per al meu punt de vista, jo em sembla que molta part de la culpa de que tot això que ha anat passant aquests últims anys, la culpa és que ara s'ha posat molt en coneixement la gent, pues, tot això del país de proximitat, quilòmetre zero, bueno, ho podries anomenar de moltes maneres. Però que aquest producte ara es posi en valor és quan fa ara tots a corre-cuita anem a fer coses, anem a preparar. Ara es comencen a bellugar estudis, es comencen a bellugar coses que durant molts anys, com que això passava desapercebut, o el món de la pesca en general, dintre el món polític, passava molt desapercebut, doncs era un tema que es quedava tancat allà al calaix i poc se'n parlava, la veritat. Mm. Almenys és la percepció que jo he tingut, aquests últims 30 anys que fa que vaig en mar, per dir-ho d'una manera fàcil.
Però és que això de la conscienciació de la pesca, sí. Jaume, Xavier... s'ha tingut realment a nivell social arribat fa ben poc temps. Fins fa poc temps la gent, doncs, bueno, aquests que van al mar eren aquest col·lectiu que anava fent i realment no hi ha hagut aquest traspàs ni de sensació, ni d'opinions, ni de projectes, ni de realitats, no?
Clar, però qui? Els que hem estat dins?
No, més que aviat els que han estat fora, sí, clar.
Ah, perquè els que hem estat dins sempre hem estat visquent, pues, sempre estar detrás, sempre anar pressionant, sempre buscar algo per a poder-te guanyar la vida i no fer tant de, com ho diríem, fer tant de mal a la mar, per dir-ho d'una manera o altra, però no és així. Mm. Però, claro, a la contrapartida, pues, clar, en terra, pues, la gent, pues, estos, que són uns expoliadors, que,
bueno, però perquè,
el que ha passat sempre.
Però perquè algú, hi ha hagut algú que ha jugat a donar aquesta imatge. És a dir, hi ha hagut algú que li ha, no diré l'ha interessat, perquè crec que això no interessa a ningú, però sí que s'ha dedicat a generar aquesta consciència.
Bueno.
Pues según te tío.
Va, vinga,
sí,
Jaume, tu.
Contesta, que estàs més al dia.
Jo penso que aquests últims anys, parlem d'abans de la crisi, això t'ho passo d'abans del 2008, hi havia altres problemes que eren més importants, que era construir, que era fer créixer els pobles, les ciutats. Nosaltres érem un problema que no importava, perquè hi havia coses més importants que portaven molts més o grans beneficis, sobretot a les ciutats o als pobles pescadors, no? Què ha passat? A partir de la crisi, tot això, almenys, jo parlo més aviat potser per part de Vilanova. Mm-hmm. Quan fot aquesta davallada, que et dones compte de que ningú vol construir, les empreses que als anys 80 tiraven ja no existeixen perquè necessiten molta mà d'obra i tot això s'ha eliminat, és aquí quan es comença a posar, i què ens queda? Què ens queda? Pues, petits col·lectius de gent, i resulta que llavors, hòstia, obren els ulls i veuen allà quatre que van a pescar en mar, clar. En el fons, hòstia, comencen a agafar rellevància, no? Perquè cada vegada, amb aquests temps, ens hem estat alimentant de productes de molt baixa qualitat, la veritat, no ens importava que venia el material, l'important és que pot molt barat i poder-nos gastar els diners amb altres coses, i és quan comences a posar en valor això que t'ha fet a l'opi. Si aquí tenim un bé que no l'hem utilitzat, i llavors hi ha aquest canvi de percepció. Aquí a Vilanova es va veure bastant clar, no? Que ha canviat la percepció, hòstia, llavors, pues, d'ençà de la crisi cap aquí, sí que la gent es preocupa, comença a preguntar què mengem, d'on que ve tot, i és quan comences a agafar aquest punt i dius, no, si nosaltres fa més de 300 anys que pesquem. El que passa que, bueno, cadascuna la tirem per la seva banda, clar. I avui en dia els col·lectius o els sectors primaris, que són bastant reduïts en totes les poblacions, és on comencen a agafar aquell d'allò de dir, la gent els hi agrada, no et diré cada bé, però sí que agrada que els teus productors, ja siguin els agricultors o els pescadors, tot una miqueta, però que se sentin a gust al poble perquè acaba sent un col·lectiu que té més rellevància fora del seu àmbit laboral que dintre del seu àmbit. No és perquè siguin molts pescadors i molts d'això, però el nostre producte acaba passant per moltes més mans dels que els hem pescat, perquè m'entenguis, I això és el que sí que agafa rellevància a nivell municipal, comarcal, bueno, no sé, ja et dic això, municipal, comarcal, acte provincial, però bueno, província ja queda molt lluny. Deixem el municipal, que és el que crec que és el que ha sigut important. I és ara que possiblement més importància, no pel el grup que som molt reduït, però sí pel producte que portem, que sí que aporta menjar per molta gent.
Que aquest
és el meu punt, eh?
No, que aquesta és una qüestió fonamental. Mira, l'altre dia, precisament, en parlàvem amb l'Antoni Marzoa, precisament d'això, no només és la pesca, és tot el que hi ha al seu voltant. És a dir, tot el que arrossega el món de la pesca, tots els llocs de treball que generen al seu voltant i que no n'hem sigut conscients fins que va arribar la crisi i vam veure que se'ns queia tota una part productiva del país.
Sí, sí.
Sí, jo vaig estar de...
Digues. Endavant, Xavier, endavant.
No, jo vaig estar patró major, no, t'ho dic pel que ve el tema, clar. Vaig estar patró major del 2001 al 2008.
Sí.
I des de quan vaig entrar, o de quan vam entrar l'equip nostre, fins inclús després se va continuar. Va ser al principi de quan Cambrils va fer la comercialització directa i invents que, aviam, era, potser no era per pescar tant, comercialitzar millor, però el que passa que nosaltres sabem pescar, no sabem vendre. I vam anar, nosaltres vam estar mirant confraries, tal com ho feien, vam estar a Dènia, vam estar a Isla Cristina, vam estar a llocs per a veure el sistema de la comercialització, com ho feien i com treballaven i tal. I, bueno, vèiem que era molt bona idea, però això no ho sabem fer nosaltres. Nosaltres el que sabem és pescar. Però, clar, la insistència era comercialitzar millor i no fer tanta pressió tant a la mar. Però, clar, és el que passa sempre. Jo no vull fer-ho, l'altre no sé què. Jo portaré el peix millor i tu et beneficiaràs de... Bé, és el que ens passa sempre. Que tu per tu, diu, un per l'altre la cara sense grana.
Aquest desgavell del sector habitual, eh? És aquest que cadascú tira cap a la seva banda i s'ha acabat el tema.
Bueno, també s'ha d'entendre que som un col·lectiu que tothom treballa moltes hores i no vull desmereixer les altres feines, eh? Però el món de la pesca, vulguis o no, les 11-12 hores que et passes a dins del mar directament, on te prepares la barca i surts, sempre li has de sumar que sempre tens un extra, tantes que es trenquen, coses que s'han de regalar a les maquinilles, motors, com ara ell t'explicava. Això d'una veda, mirem d'arribar a les vedes, sigui com sigui, a vegades, ja sigui agafant brides, aguantant-ho de qualsevol manera, perquè penso, no em puc permetre el luxe de perdre un dia de treball, quan vingui la veda d'aquest moment, o un mes o dos mesos que tinc que estar parat, ja aprofitaré per arreglar-ho tot això. Això ja et marca molt de fins a quins límits portem el nostre horari laboral. Llavors, clar, arribes després de 12 o 13 hores i t'has de posar a pensar com has de mirar de millorar aquesta comercialització. Està clar que sí que ho has de fer, però ho fas un dia, dos dies, tres dies, un mes, tres mesos, portes un temps ja, dius, és que nosaltres ens hem de dedicar a pescar.
Clar.
Has de buscar gent externa que se n'encarregui de que t'ajudi a valorar el teu producte. Nosaltres, la veritat, és que hem tingut sort aquests anys.
Mm-hmm.
I des de l'Ajuntament de Vilanova no hem pogut tenir cap queixa, igual que de Ports, eh?
Sí.
Hem volcat molt amb això, i sigui per les pressions que hi ha hagut els últims anys, no?, de tot el producte i tot, però pues, el problema és que si això s'hagués fet pues, fa molts més anys enrere, segurament estiguem en una altra situació, això està clar. Però clar, els temps canvien i t'has de saber adaptar, que a vegades quan t'adaptes ja ha passat. Jo estic segur que el que va fer Cambrils, com ha explicat ell, que no cal que expliquem gaire, però si Cambrils és que en vez de fer-ho per ser el 2006, 7 o 8 més o menys, no me'n recordo, però era per aquí prop de la crisi. Si ho fes, ho hagués fet el 2015, 16 o 17, segurament t'hagués canviat molt tot, perquè no té res a veure la vida que estem vivint ara mateix,
clar,
que es vivia el 2008. Vull dir que a vegades és saber trobar el moment just i que les decisions que es prenguin estiguin en aquell moment. Que avances o ho fas massa tard,
i ja
o t'han guanyat la prua o vas per la popa. Així ja està. Bueno, és la meva opinió, sempre.
No, però hi ha un fet que tampoc no vull deixar passar. De fet, fa una estona en parlàvem, és a dir, parlàvem d'aquest desgavell o d'aquestes iniciatives de cada una de les diferents àrees del país. Avui, ara, fa una estona, ja ho vam fer la setmana passada, però aquesta setmana hem volgut recollir una miqueta. Hem fet una mirada al que diuen els programes polítics de les europees, aquelles que vam votar ahir, sabent que Europa és qui marca les directrius en matèria agrícola i pesquera. I és de Sabadell, però de Sabadell de totes. Ho llegíem fa una estona, hi ha un programa que parla hasta de pezqueñines, literalment. És a dir, posen el concepte pezqueñines en el seu programa electoral. Però és que aquesta decepció va més enllà. Portem la setmana passada intentant que avui doncs, les entitats polítiques doncs, ens expliquin una miqueta les seves propostes en matèria de pesca.
Ha sigut que buscava la biblioteca, no?
No, és que no ha estat possible. De cap. És a dir, no és allò que dius, bueno, els d'aquí, els d'allà. No, ni els d'aquí ni els d'allà. Ni els independentistes ni els no independentistes. Ni els de dretes ni els d'esquerres. Ni els de l'extrema, no sé què. Ningú. Perquè, oi, és que... Clar, és que la persona especialista en pesca, o és que el que més sap... Bueno, però no és una política estructural la pesca per la Unió Europea. No hi estem abocant milions d'euros. No hi hauria d'haver una persona, no hi hauria d'haver un piló de persones. Doncs no han estat capaços.
És que no ho entenen, no ho saben. No saben del que van, la veritat.
Ja, però és d'una gravetat extrema. És a dir, hi viu un sector productiu i aboquem milions d'euros. Ens foten unes normes que ningú entén. Normes de l'Atlàntic ens la posen a la Mediterrània. Normes pròpies de la Mediterrània no són aplicables als que estan a l'altra banda. I clar, no m'estranya. Si els canviem aquí, d'aquí cap allà, a priori i presumptament, són una colla d'ineptes.
Sí, però s'emparen en que ells són els que donen els diners, ells són els que manen. I la realitat no és aquesta. Perquè, mira, jo et diré una pesqueria que no feien mal a ningú, perquè no es feia gens de mal, que anàvem al Bonito a l'Arta, a la Deriva, i esta pesqueria, perquè una guerra que va haver a Biscaya amb los francesos i no sé quantes històries, me la van prohibir. No sabem avui per avui cap explicació de res del món. Només se van dedicar a pagar una quantitat de diners per a que no anéssim. Ja està. ja està, sense ni donar explicacions ni dir, pues, bueno, això és perquè aquesta classe de peix creix pues, 10 metres.
Ja.
Però no, que el bonito no creix més de 3 quilos, o 5, posa-li un 7, és igual, però...
Ja. És que, bueno... És... Ja d'un senyor
sí,
bonito,
sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
De 7 jo no n'he vist mai cap, però de 5 i mig o 6, sí.
Però això és molt típic d'Europa, eh? És a dir, no salguen a pescar, no surtin a pescar bonito, no pateixin que els hi compensarem, et donen calés durant 3 anys i al clar. Quart any busca la vida.
Clar.
Ni més ni menys. Sí, és així. Hi ha una dita que diu que pagant Sant Pere canta i Sant Pere era pescador, saps?
Clar.
Bàsicament és això. Jo he sentit a molts molls que de tant en tant canten habaneres, tot ve d'aquí, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè s'ha pagat i s'ha tancat la pescaria o s'ha buscat una altra forma de que la gent estigui contenta sense que aquest tingui gaire remuncoll.
Sí, sí.
Però bueno...
No, mira, ara digues. Parlàvem amb el fa una hora parlàvem amb el Basili Otero, el president de la Federació Nacional de Cofradies. Exacte, el president de l'Espanyola, i deia, bueno, ens explicava, bueno, tota la política pesquera està dissenyada fins a l'any 2020. Diu que l'han dissenyat els que ara surten i l'han dissenyat fins l'any vinent. Diu, els que ara entren hauran de dissenyar la política pesquera i ho faran del 2020 al 2025 o 2026, i quan surtin el 2025, doncs entraran uns altres... És a dir, no hi ha un disseny...
Un pla estratègic a curt, a mig o a llarg termini.
Exacte. Que vagi una mica més enllà dels les cinc temporades, cinc anys següents.
Parlem dels grans problemes de la mar. Clar, que la mar és molt lenta a l'hora de fer canvis, però quan fa un canvi triga molt després d'acceptar un altre canvi. I en canvi les polítiques, com acabes d'explicar tu, són de curt termini, però curt. Sí. Llavors, com esperem mirar d'arreglar les coses si no abans d'imposar una llei o de fer alguna cosa d'aquestes absurdes que en tenen a curt comac, no es fa un pla estratègic almenys a mig termini, de dir, bueno, fem una cosa a 8-10 anys. No vol dir que en 10 anys agafin l'RCM, que era el rendiment màxim sostenible, sí. L'RMS, perdona, i que s'ho facin com puguin, sense cap tipus de mesura, no van implementar cap mesura durant 10 anys, llavors... Ostres, com és que no ho ha assolit? No ho ha assolit? Pues no sabíem ni per on començar nosaltres. El que vosaltres ens esteu demanant, hauríem d'anar amb els tècnics o amb els biòlegs de la mà perquè ens ajudin. Resulta que ara segueix sent el mateix tipus de pa. L'únic que hem canviat és la farina, però el pa acaba sent el mateix. Hosti, posem-hi una miqueta de ganes, que hi posin tècnics de veritat, i possiblement algun pescador n'hi diria bé, pot que foteixin algun pescador per allà al mig, però si pugui explicar una miqueta... Quatre cosetes, de que la mar...
Hauria d'haver algun professional pel mig.
Si no es fa així, no, el que aconseguirem sempre estirant. Petites fites que moriran en petits anys, o en pocs anys. S'ha de fer les coses amb cap. Que els departaments importants d'empreses, de qualsevol altre àmbit, hi ha molta gent que ha de buscar els millors químics per tot. En canvi, aquest departament és un departament que acaba afectant a quasi tota la població,
sí?
Però que com que l'àmbit és molt petit, pues, no importa si els tècnics són més o menys importants. I aquí, per mi, és on te falla. Sempre et parlaré des del meu punt de vista, eh?
Sí, no,
ja
clar. No,
però penso que és això. Busca tècnics, i busca professionals i busca gent que hi entengui d'aquest món, que realment són els que hi treballem. Si us ajuntes tot, possiblement sortiran coses una miqueta... amb cara i lluix per poder-ho treballar a 4, 8, 10 anys. Que els que vinguin només hagin d'anar seguint les pautes que ja s'han marcat des d'anys anteriors. No inventar-se cada vegada una cosa nova. Que sembla això de... Com les polítiques d'educació, que hem fet
sí,
quatre reformes.
Sí,
no? Reformes
sí, exactament.
De fet, entrava reforma. Escolta, amb els nens, els no saben quins estan a l'ESO, a l'EGB, no saben què han de fer. Doncs pues, nosaltres, més o menys, és molt semblant.
Però, a més, amb unes idees de bombero, jo és una de les que parlàvem fa una estona, i amb tot el respecte cap als bomberos, que és una frase feta. però amb unes idees, és a dir, com que no volem que tirin, com que no volem que tirin els descartes, que això ja és un tema en si mateix discutible, anem a intentar implementar càmeres de videovigilància als barcos, com si això fos el gran hermano. Escolti'm, clar, a casa meva, vostè, no sé fins a quin punt té dret a posar càmeres, m'entens? És una cosa que es diu intimitat i moltíssimes altres coses que segurament és important, eh? No, lo dels descartes, i que s'ha de trobar la manera de controlar-ho, si jo no dic que no. Però no sé si és ètic posar càmeres, m'entens? Xavier.
Xavi.
Sí, va, què toca?
El que passa, bueno, jo no estic ara dins del món este, no sé, moltes coses, no, això de les càmeres a mi m'ha sobtat molt el que has dit, però bueno, seria una barbaritat. Jo el que crec que són que el sector està una mica cansat. Estem molt cansats de fer coses perquè a l'època meva vam viure tres vagues de gasoil, allò va ser fortíssim, no hi havia ningú que mos escoltés, i on vam sortir la nostra. Vull dir que al seu moment pressionàvem. El que passa que ara, clar, les coses te les van posant escalonadament, com aquell... Primer les barques estes, després les altres, i després fan, com que tots ja ho porten, valtros també. I clar, és el que vinc a dir, que el sector potser estem una miqueta massa... A l'estar tan pressionats, al final ja t'adaptes i fas, doncs, bueno, mira, feu-mos el que vulguésseu, i a la llarga ja ho trobarem tot.
No emprenyeu, no? Jaume... Clar.
Jo...
No emprenyeu, que emprenyen massa.
Jo t'ho explico ràpid. Mira, ara parlaves d'això dels descartes, no? No vull ficar totes les pesqueres al mig, però te n'explico una i faig un exemple molt ràpid.
D'acord.
Palangre de superfície, que és tema tonyina, sí. Peix espasa, emperador, vale?
Sí, sí.
Molt bé. Amb aquests els hi direm, fins a l'abril no pots pescar emperadors, perquè estàs de veda.
Vale.
Però sí que et deixo una pescada tonyina. Normalment és, aquestes embarcacions, la gran majoria, tenen quota, ja tenen una quota establerta que poden pescar durant el cap de l'any, dels dos tipus, val? La gran majoria, en generalit una miqueta, sí. Tant d'espasa com de tonyina. Tu dius, bueno, no vull agafar emperadors, però jo no li puc dir a l'emperador, sisplau, aquest am no el mosseguis perquè és per la tonyina, no és per tu, perquè és el mateix am. Es pesca de la mateixa manera, de la mateixa posició, i tot funciona molt semblant. Llavors, tu resulta que al principi de... d'any estàs agafant les teves tonyinetes, perquè només pots anar a la tonyina, si no amarres la barca,
sí.
Agafes les teves tonyines i venen emperadors. Cago en llena, els tenim que tirar a l'aigua. No els podem portar en terra, els hem de llançar. Vas tirant peix, que a més és un peix que podria ser, jo no ho dic que el tiqui, però podria ser que això de tirar peix mort allà acaba produint una espècie de bitxet petit, que es diu anisakis, que també porta un altre problema. Però bueno, llavors ja tenim això, el problema de que estem pescant una pesquera i estem agafant altra i els estem llançant. Collons, com que només pots pescar tonyina, doncs t'acabes menjant la quota de la tonyina aquells mesos, perquè si no, tu no menges. A més, han passat Nadals i això, la gent té gana. S'han de pagar moltes coses.
Sí.
Bueno, ja comença l'època de l'espasa. Hòstia, ara resulta que també agafes espases i tonyines, com ho agafaves abans. Però resulta que ara les tonyines ja no les pots agafar perquè ja t'has passat de quota i tampoc la pots agafar. Ja, tornem a fer el mateix, tornem a tirar peix. Està molt bé inventar idees, però a vegades penso que si poséssim una persona tècnica, en vez de posar una càmera per acabar controlant, que aquella persona no només vagi a la tonyina, només pensar d'altres coses que podrien servir perquè tot sigui una miqueta més viable. I són petits detalls, però que demostren que les polítiques que fan, com has explicat abans, és, jo escric això i a veure tu, i així s'ha acabat i així no pescaran ni tonyina quan no toca, ni espasa quan no toca. Si s'agafaran igual, el que hem de mirar és que l'impacte sigui el menor possible.
Clar,
perquè la prohibició que acaba fent és crear un núvol al voltant de tot això que fa que tampoc hem solucionat el problema. Mirem de solucionar el problema des de dintre, escrivint-ho i a veure què passa, saps? Són petits detalls, però que, hosti, t'he explicat amb una pesqueria. Aquí podríem anar sumant les altres amb altres exemples, no amb la tonyina, amb l'emperador, però sí, jo què sé, amb el lluç, amb el moll, amb tot el que passa després.
Bueno, i després hi ha peculiaritats. O sigui, ells es posen amb tot menys amb algunes peculiaritats que, que són de dubtosa legalitat europea, per exemple, no? Hi ha la pesca de determinada espècie, no? Doncs que està en mans de molt poques de molt pocs i que en canvi, bueno, això es permet, no? No fos el cas de que algú prengués mal i en canvi i la resta no, la resta entrem per la porta gran, per entendre'ns, saps?
Sí, sí, sí.
Que és bueno, que dius, és un contrasentit.
Sí, sí, i aquests resulta que en trobem molts en el nostre món. No acostuma a passar això amb urbanisme, amb via pública, això no acostuma a passar. No. També n'hi ha, que arribes a algun poble i dius, el que hem fotut aquí dos rotondes una dintre de l'altra,
sí,
que hi ha
sí,
coses
sí.
rares.
Bueno.
I, també, però també a vegades és per dir, mira, és com un poble peculiar i ens agrada fer les coses al revés del món. Però és que aquí no, aquí tenen els de fora i et diuen, és que tu ara ho faràs així de malament. Hosti, això és tan greu, perquè veus que estàs fent una cosa que és una animalada. Sí. I que aquesta és la solució. Però com que és la llei, doncs vinga, tots a seguir la llei.
També diré que hi ha una part que és culpa nostra, i això, Xavi, i és el fet de que ahir vam, per exemple, ells van a votar i probablement cap programa deia res i ningú se n'ha adonat. Per tant, això vol dir que tampoc molt interès en buscar-ho no tenim, eh? Però bueno, caldria que prenguéssim consciència, també. És a dir, que una part és d'ells i l'altra part és nostra.
Però en quin d'insistir?
No.
És igual, ja. És igual com en lo que estem vivint avui per avui, lo del tema polític. Qui hi ha detrás? Perquè si no hi ha ningú que mos escolti, eh? Que, aviam,
si... Ja.
Clar, aquí està. Si no hi ha ningú que t'escolti a l'altra banda, ja pots fotre el crit a la mar, que no et sentirà ningú.
Sí, sí, no, això també és veritat. Sí, sí.
És que aquí està la gran problemàtica, perquè, bueno, los que estem en cap o estàvem en cap, pues, tal vegada anaves a l'administració, feies reunions a lo conseller, sí.
Sí,
però, i després què? El seguiment qui el fa? Quan? I per què? Bueno, i per què no? Pues ja està.
Sí. I ja pot marxar. Sí, ja pot marxar cap a casa. Això també sol ser molt habitual. Sí. Però bé, escolta'm, i com seria aquest món si no tinguéssim aquests problemes? L'avorriment, l'avorrits que viuríem si visquéssim bé, t'ho imagina't?
Que vols anar a pescar, agafar temps d'arribat, el peix car...
Home! Mira, pensa que els islandesos, que sempre els posem d'exemple del món perfecte, el programa de tele més vist ara fa 4 anys a Islàndia va ser un especial del Pat O'Donnell. Mira si viuen avorrits, saps?
Veus?
Que miren especial.
El
problema més gran... Digues, Xavier.
No, si en tindrem de coses per fer.
I tant que sí.
Va, de mirar el Pat O'Donnell.
Escolteu, ho deixem aquí. Us agraeixo molt que m'heu acompanyat. Xavier Soler, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Molt bé,
Xavier,
bona tarda.
Una
Jaume, igualment.
A reveure.
Hasta la pròxima. A veure si tornem a coincidir.
I tant. Segur que sí. No pateixis que ens tornarem a trobar. Trigarem més o menys. Vale. Però al final ens acabem trobant.
Jaume, gràcies. Fins després. Vinga, a reveure.
Vinga, adéu. Bona tarda, adéu.
Segueix Ràdio L'Escala.
La xarxa. Jo aquí, tan lluny i sol. Lluito amb el passat, que a poc m'ha trencat i més no tornarà. Ava, tu t'he anat intuint tot el que que no tinc, o ja he perdut. Crec en el futur, que la nit ja ha passat i mai més no tornarà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.